Bloc de pares, amb Marta Vallès. Avui parlem
de la dislèxia. Ho fem amb Neus Buissan, dislèctica, mare de dislèctics, logopeda i presidenta de l'Associació Catalana de Dislèxia.
Porto lletres de colors, poso a cada síl·laba una part de passió i una d'amor.
Parlem de com fer costat a un fill que té...
És una disfunció del llenguatge que afecta el que és el llenguatge lectoescriptor. Poden tenir una parla, un llenguatge ben establert, però en el moment d'enfrontar-los a la lectoescriptura hi ha unes determinades dificultats que fan que costi molt d'adquirir i de consolidar.
Llibre de com parlar amb les noies. Capítol 2, enamorar-se. Molts nois...
Li hem d'explicar el seu problema. Com ho fem?
El màxim de naturalitat possible. No li podem dir a un nen que no li passa res amb un nen que l'hem portat amb un especialista que li ha fet tota una bateria de proves. Li hem de dir el resultat d'aquelles proves. A veure, tu saps que la cosa de llegir no acaba de rutllar del tot bé, no? Doncs hem anat a mirar per què. La tècnica és anar responent les preguntes a mesura que el nen te les fa.
A veure...
Per què em costa llegir?
Saps que hi ha persones que porten ulleres, perquè tal? Doncs hi ha persones que tenen aquesta dificultat i per això no hi ha ulleres. I per tant, hem d'entrenar-nos d'una altra manera.
Per què diuen que sóc gandul? Jo faig el que puc.
Clar, sempre el comentari és, podria fer molt més del que fa. És real, això? Aquí llavors sí s'involucren aquests factors emocionals, la sensació de fracàs, la sensació de que ningú entén l'esforç que estic fent. Si jo m'estic esforçant i tothom em diu que m'haig d'esforçar més i jo ja no puc més, i si arribem a l'adolescència amb aquesta sensació, trobes amb una criatura absolutament desconcertada, no només amb el que ja suposa l'adolescència, sinó amb tot el que és el seu projecte de vida.
Com se sap que algú té dislèxia?
P4, el nen no té la mateixa fluïdesa en retenir les lletres i els sons que li corresponen a cada lletra. A P5 no acaba de fer-ho. Entrem a primer i, clar, els nens ja llegeixen. I aquest nen o aquesta nena no ho fa. I arribem a segon i pensem, oi, aquest nen ha de llegir més a casa. I traspassem la responsabilitat de la lectura amb uns pares que no necessàriament estan preparats. Quan arriba a tercer, el mestre està esperant una criatura que ja controli a nivell d'automatisme la lectura. I aquest nen tercer no ho fa. I llavors diem, però què passa amb aquest nen que no sap llegir? Hem perdut un temps fantàstic.
Passi el que passi, no et desesperis. A les noies no els agraden els nois que es disparen. Desesperen.
S'ha de fer una avaluació neuropsicològica de la criatura, veure quines capacitats té a nivell cognitiu en tots els àmbits i, en última instància, el que ens determinarà que sigui una dislèctica és que aquella criatura que no té cap causa per no aprendre, no aprèn. No té problemes sensitius ni de visió ni d'audició, té una bona capacitat, té una bona integració social. El criteri últim sempre per negació, quan no entenem per què alguna cosa està passant que no ens deixa entendre el per què.
Somriu si el teu cor es trenca, somriu, fa mal quan batega. Si el cel està fosc o està trist, ja ho veuràs.
Pensava que era tonto.
El fet de que quan una criatura se li explica què vol dir ser dislèctic i que ell és dislèctic, et digui, ah, jo sóc dislèctica, no sóc tonta. El vaig sentir per primera vegada a la vida quan m'ho va dir la meva filla i fa 20 anys que ho estic sentint. Tota la vida he pensat que jo era una incapaç. Que s'hi posi un adult. Estar cada dia en un lloc on et fan veure que tu fas allò fonamental, perquè a l'escola llegir i escriure és el fonamental, molt pitjor que els altres. T'estan dient constantment que tu no vales, tu no sirves.
Què els puc demanar a l'escola?
El primer és el respecte humà. No es pot avergonyir amb una criatura perquè no pot fer un dictat. No es pot avergonyir amb una criatura fent-lo llegir en públic si no pot o no vol. A veure, una criatura és dislèctica i li costa molt de llegir. L'hem de deixar sense llegir i arraconar-lo? No. Tu li pots dir que es prepari un petit paràgraf, el nen pot llegir i, per tant, és un nen tranquil perquè no és diferent dels seus companys. El que jo sempre els dic als mestres és escolteu els nens. Són honestos, saben les seves necessitats. Hi haurà nen que necessitarà que li repeteixis la informació diverses vegades. Anem a veure com ho podem fer conjuntament. Hi ha companys que poden llegir el problema o l'exercici a tota una taula. Per tant, és sentit comú, és respecte i és curiositat de veure com això li puc entrar millor.
Podré anar a la universitat? Com ho faré?
Capacitat de lluita, de no conformar-se. Una persona dislèctica haurà de suar molt, i això ho saben ells. Jo tinc un fill, he fet una carrera, tinc una filla, va començar una carrera, la va deixar i ara n'està fent una altra, i li va prou bé. Sempre tindrem més dificultats. La cosa està en no renunciar.
Em quedo més tranquil.
El que necessiten normalment, que és el que necessiten tots els nens i totes les persones, és un mínim de tranquil·litat, menys tensió. Si no faig això, el món s'enfonsa. No s'enfonsa mai el món.
Pots lluir-te amb alguna habilitat, com jugar a futbol o qualsevol altra per la qual cosa, per la qual tinguis traça. Consell.
El que sentim, però ens tindràs al teu costat en tot moment.
Els dislèctics són sovint despistats i tenen poca memòria a curt termini. La dislèxia, però, no té res a veure amb la intel·ligència.
En absolut, és una disfunció d'unes determinades àrees neurològiques que no tenen res a veure amb la capacitat d'allò que entenem per intel·ligència. De la mateixa manera que a ningú se li acudeix que una persona per ser miop pot tenir més o menys intel·ligència, la dislèxia és una disfunció comparable, encara que ben diferent. Com a símptomes de risc, hi ha el fet de que hi hagi un familiar més o menys proper. Jo mateixa, vull dir, soc un exemple de família de dislèctics. No.
L'associació demana que a l'escola els canvis de cicle es facin proves per detectar aviat possibles problemes.
Que el sistema sigui eficaç en detectar els trastorns. Si es fes aquesta avaluació estandarditzada des de P4, cal que veiem que se'ns estan retrasant respecte a la mitjana i que intervinguem en funció d'aquesta resistència en l'aprenentatge que presenta un nen, sigui pel que sigui. Bé, en aquest país aquesta recerca estandarditzada no existeix. L'escola el que ha de fer és entendre aquests problemes i facilitar l'aprenentatge dels nens. És el concepte d'accessibilitat.
I és que, per llei, l'escola els ha d'atendre.
El sistema educatiu ha d'integrar els conceptes dels trastorns específics d'aprenentatge d'una manera consolidada. En aquest sentit, la llei d'educació estan contemplats a l'article 82 que les escoles hauran d'atendre els alumnes que tenen trastorns específics d'aprenentatge.
I a casa, buscar l'ajuda que calgui i també molta comprensió.
El professional que tracta el llenguatge és el logopeda. Ha de ser una persona preparada per tractar aquest tema. Com a mínim, l'entendrà millor. Després, a casa, què fem? Jo sempre recomano una pizquita d'humor. No podem tenir un nen amb doble jornada. Tenim una criatura que ha tingut 5 hores de classe i ha estat tot el dia a l'escola, i quan arribem a casa hem de passar-nos 2-3 hores fent deures. No és just. Val més que vagi a jugar a futbol. Si, a més, el tenim reeducació. Les criatures són criatures i els hem de deixar ser criatures.
El que has de fer quan t'enamores és no anar de sobrat, no fer roqueries ni bestieses.
Una pràctica necessària, llegir molt amb ells.
Que la lectura es tingui com un factor de vida, no d'escola. És que nosaltres li llegim al nen. Tots els pares diem, oh, jo des de que tenia 8 mesos li llegeixo contes i tinc contes de no sé què. Però quan aprèn a llegir no li llegim mai més. No, llegir és jugar com podem jugar al parxís. Aquests nens que tenen aquest problema és dir, anem a llegir, però el que llegeixo sóc jo i el nen està al meu costat i mira com jo estic llegint. És una manera d'induir el nen a llegir.
I no deixar mai de lluitar.
Si hi ha un dubte, s'ha de quan ja tenim el diagnòstic, fer tot el possible per fer conscient aquella criatura de que allò que vulgui fer, evidentment, li costarà més esforç, però els resultats encara seran més gratificants. Com a família, hem d'aprendre a enfrontar una situació determinada i informar-se, i si pot ser, formar-se. S'ha de tenir un bon coneixement d'allò que li passa al teu fill.
Si vols saber més coses,
et recomanem llibres El niño incomprendido, de diferents autors, entre els quals la Neus Buissan, de l'editorial Amat, i també Per què em costa tant aprendre, de la doctora Sans, publicat per EDB, i a internet la pàgina de l'Associació Catalana de Dislèxia, acd.cat, la del País Basc, dislexiaeneuskadi.com, i la de l'Associació Andalusa, asandis.org, on trobareu una guia molt completa.
Aconseguir que una noia et faci cas és bastant complicat. Si triomfes, no no t'aturis.
I ara... La normalització i la integració i la consciència de que nosaltres haurem de treballar més per arribar allà on te sigui. La consciència de l'esforç gratificant és fonamental perquè aquestes criatures tirin endavant i, evidentment, la comprensió i, evidentment, tots els suports. Però, bo i així, tindrem totes les dificultats del món. No és cap regal ser dislèctic. És un inconvenient important. No hi ha ningú que pugui estar sense llegir i escriure. No li podem demanar al nen allò que no pot fer, però no podem deixar de demanar-li que faci allò que sí pot fer. No hem de tractar els nens amb cotó fluix. No són tontos. Ens hem d'ajustar les seves capacitats i una miqueta més, perquè és el que és de la manera que aprenem. I normalitzar-ho, doncs mira, ens ha tocat.
Passi el que passi, no deixis que t'afecti. Bé, ja està. Bé, ja està. S'assembla, se m'han acabat les idees. Adeu, bona sort.